Catalunya Informació.
La una del migdia. El govern espanyol no descarta portar al Tribunal Constitucional les lleis de la Concòrdia que el PP i Vox van aprovar al País Valencià, l'Aragó i Castella-Lleó. Això després que l'ONU ha instat a modificar-les en considerar que vulneren els drets humans. Els governs d'Andalusia, Aragó i Castella-La Manxa rebutgen la decisió del Ministeri de Cultura d'eliminar el Premi Nacional de Tauromàquia. La Junta d'Extremadura s'ha mostrat disposada a assumir-lo, mentre que grups animalistes celebren la mesura. La multinacional de la perfumeria Puig s'ha estrenat a la borsa aquest migdia amb una pujada del 4% de les seves accions. És la sortida de borsa més important d'aquest any a tota Europa i la més destacada a l'estat des de l'estrena als parquets d'Aena fa pràcticament 10 anys. La policia francesa desallotja la Facultat de Política Sciences Po de París, on s'havien atrinxerat desenes d'estudiants contraris a la guerra a Gaza. Les protestes a les universitats s'han estès més enllà dels Estats Units, on ja hi ha 2.000 detinguts. El líder de l'oposició demana eleccions anticipades immediates al Regne Unit. Els laboristes de Keir Starmer encapçalen gran part del recompte de les municipals parcials d'ahir. I, a més, ja està confirmat que han recuperat un diputat del nord d'Anglaterra. Totes les enquestes d'unes eventuals generals pronostiquen la desfeta dels conservadors. La Creu Roja va atendre l'any passat 500.000 de persones, unes 400.000, en programes socials a Catalunya. Aquesta institució alerta que el 40% estan en una situació d'extrema vulnerabilitat, la xifra més alta dels darrers 5 anys. Rècord de turisme estranger a Catalunya el primer trimestre amb l'arribada de més de 3,3 milions de visitants estrangers. El març és el mes en què hi ha hagut més viatgers coincidint amb la Setmana Santa, que l'any passat va caure en abril. Multa de la Generalitat a Renfe de 900.000 euros per pràctiques comercials deslleials. És per donar informació errònia als usuaris de l'R2 Sud durant la incidència d'ara fa un any al sistema de senyalització de Gavà. I avui arriba el tercer disc de Dua Lipa, Radical Optimism i Conducción Temeraria, el nou àlbum del músic i productor Alice. Esports en titulars.
El Barça de Futbol Sala jugarà a les 7 de la tarda el seu partit de les semifinals de la Final Four de la Lliga de Campions contra l'Sporting de Portugal. L'altra semifinal la jugaran a les 4 el Benfica i el Palma. El Girona i el Barça segueixen preparant el duel català de la 34a jornada de Lliga de demà amb la segona posició en joc. Avui es disputa el Getafe Athletic Club. Una derrota basca implicaria la classificació matemàtica del Girona per a la Champions.
Temps assolellat a la costa i més ennuvolat a punts de l'interior, comarques de Lleida i el Pirineu. Hi pot haver algun xàfec aïllat al voltant del Ripollès o a l'Alta Garrotxa. Temperatura una mica més alta, amb màximes entre 20 i 25 graus. Passen 4 minuts de la una.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
La població catalana en situació de vulnerabilitat no para de créixer. En donen fe les dades presentades avui per la Creu Roja sobre les persones ateses l'any passat. Els programes socials de l'entitat van aixoplugar 400.000 persones de tot Catalunya i d'aquestes, 160.000 es trobaven en situació d'extrema vulnerabilitat. Estem a 9 dies de les eleccions al Parlament i moltes de les proclames de la classe política d'aquests dies de campanya són compromisos per millorar les condicions de vida d'aquestes persones que es troben al llindar de la pobresa o que ja l'han travessat i que viuen al caire de l'exclusió social. Són desenes de milers de ciutadans que necessiten que aquestes promeses es plasmin en gestos útils, perquè les dades de la Creu Roja no conviden a l'optimisme. és la xifra més alta dels últims 5 anys de persones en aquesta situació. Al Catalunya al Dia també farem balanç del primer any de funcionament del servei Invictes. Es tracta d'un programa d'ajuda i assessorament que el Departament d'Interior ofereix a persones que han estat víctimes d'un accident de trànsit i que tenen seqüeles importants, ja sigui físiques o psicològiques. En aquest primer any, atès més d'una setantena de persones. El programa d'avui també anirà amb el Penedès, per saber quines són les últimes propostes del Departament d'Acció Climàtica per salvar la vinya de la sequera, i escoltarem des de Girona els pros i contres del turisme vinculat a la bicicleta que els últims temps sembla haver-se fet amo i senyor de la ciutat. I no tothom hi està d'acord, com ho fan palès les pintades que han aparegut els últims dies al barri vell de Girona. A la Catalunya al Dia el fem la Marta Calduc, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Passen 6 minuts i mig de la una. La Creu Roja va atendre l'any passat 500.000 de persones, unes 400.000 persones en programes socials a Catalunya. D'aquestes, el 40% estan en una situació d'extrema vulnerabilitat, un 33% més que el 2019, i és la xifra més alta dels darrers 5 anys. A més, es dupliquen, Mar Riera, bon dia.
Bon dia.
Les persones amb problemes de salut.
Així és, l'entitat alerta que aquesta cronificació de la pobresa fa que cada vegada més persones necessitin ajuda per cobrir les seves necessitats més bàsiques, com aliments i ajuts per habitatge o subministraments elèctrics. També han detectat un increment significatiu d'un 62% de les ajudes en matèria sanitària per un increment dels problemes de salut, com deies, de les persones més vulnerables i també la dificultat per fer front al copagament de medicaments o pagar simplement unes ulleres o uns audífons. Ho ha explicat la secretària de la Creu Roja a Catalunya, Helena Fontanell.
Hi ha un augment important perquè si la pobresa crònica continua i inclús incrementa una mica, aquestes mateixes persones són les que no poden arribar a pagar, a fer aquest copagament. No? Hi ha medicacions que tenen un import molt elevat i aquestes persones no hi poden fer-hi front.
És el cas com, per exemple, de la Noèlia, que té 40 anys i després de tenir un ictus va haver de recórrer a la Creu Roja.
Tens una economia, tens una família, tens tot quadriculat i per un problema de salut, en un moment, et canvia la vida. Les medicacions, hi havia medicacions de 180 euros mensuals. Llavors, ahir estava la Creu Roja. Jo soc cega d'un ull, unes ulleres per la ceguera, amb vidres monocromàtics i, bueno, doncs allà estava la Creu Roja.
Durant la presentació del balanç del 2023, l'entitat ha detallat que el pressupost va arribar als 145,5 milions d'euros, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, quan van rebre moltes més ajudes pels refugiats d'Ucraïna.
I escolta, Marc, aquest testimoni.
El cotxe va patinar, va donar voltes de campana, jo vaig sortir per la finestra, portava el cinturó, vaig anar a parar a un arbre, vaig fer pinça i allà és quan totes les lesions van sortir.
La Marina va tenir aquest dramàtic accident de trànsit fa uns anys, però les seqüeles li duraran tota la vida i encara necessita assessorament per resoldre molts dels problemes que li generen. Ella és una de les 72 persones que han acudit al servei Invictes d'atenció a les víctimes de trànsit amb ferides molt greus en aquest primer any de funcionament. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. Els 72 atesos són majoritàriament homes d'entre 21 i 45 anys amb seqüeles de per vida a causa d'accidents de trànsit. Han acudit al servei buscant assessorament en temes com l'adaptació dels seus domicilis, la tramitació d'ajuts o l'acompanyament emocional per ells i pels seus cuidadors. En el que portem d'any, els ferits greus en accidents de trànsit s'han reduït en un 7% i un 15% respecte als números prepandèmia. Però com ens explicava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamier, la necessitat del servei és alta.
Hi ha una reducció a ferits greus, però hi han ferits de molta gravetat. Per tant, a persones i famílies que necessitaran aquest servei, nosaltres a diari en veiem que probablement el necessitarien, per el tipus de lesió que pot ocasionar aquell accident greu que s'ha produït, no?
L'any passat, els accidents de trànsit que hi van haver a les carreteres catalanes van provocar la mort de 150 persones i ferides greus a 713.
5 minuts per arribar a un quart de dues. Detingut un home a la Sénia, al Montsià, com a presumpte autor de la mort d'un altre home després d'una baralla, uns fets que haurien passat dimecres a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Què en sabem més d'aquest cas?
Mira, sabem que la detenció es va fer en un primer moment només per les lesions provocades a la víctima, que unes hores després, però, va haver de ser ingressat a l'Hospital Joan 23 pel fort cop al cap que va rebre i que se li va complicar. Aquesta nit passada, l'home de 38 anys ha mort i el detingut ara se l'investiga també per homicidi. Els fets van passar la tarda de l'1 de maig en un carrer de la Sénia, on els dos homes es van barallar per motius que encara s'estan investigant. Els Mossos d'Esquadra han posat ja l'agressor avui a disposició del jutge de Guàrdia d'Amposta, que s'ha fet càrrec de les diligències.
Gràcies, Manel, bon dia.
Fins ara.
I a Lleida, els Mossos busquen el principal agressor d'un jove en una brutal baralla al centre històric de la ciutat. El vídeo de l'agressió ha corregut com la pólvora les últimes hores i s'hi veu com la víctima queda semi-inconscient a terra pels cops i puntades al cap que va rebre. Lleida, Estela Busoms, una víctima que ja ha presentat denúncia.
Hola, bon dia. Sí, així ho confirmen des de l'Ajuntament. L'incident va ser dimecres al vespre, cap a quarts de nou, quan un grup de joves, coneguts entre ells, van iniciar una discussió que va anar pujant de to i va acabar amb un dels implicats de 24 anys a l'hospital. El principal agressor el va fer caure d'un fort cop de puny i un cop a terra li va clavar una puntada a la cara. La víctima va quedar noquejada, semi-inconscient, amb el llavi obert i una possible fractura nasal. Va passar al carrer Arajol, al centre històric de Lleida, just darrere de la catedral, i les imatges gravades per un testimoni s'han fet virals. De moment, els Mossos tenen identificats dos dels implicats en la baralla, dos joves de 22 i 25 anys. Es dona el cas que el mateix dimecres a la matinada hi va haver una baralla multitudinària al barri de la Mariola amb quatre detinguts que avui declaren davant del jutge. L'alcalde Fèlix Larrosa ha volgut treure ferro a la coincidència de fets violents.
Bueno, la nostra feina és evitar que aquestes coses passin i quan passen actuar de forma contundent com estem fent. Però no és una cosa que passi cada dia ni que tingui una transcendència excessiva. Jo simplement el que apel·lo, no, és a la ciutadania amb caràcter general, que quan ha de dirimir les seues diferències que ho faci de forma raonada, de forma sensata i de forma civilitzada.
A la Mariola hi va haver diversos ferits, el més greu, un home de 45 anys que va ser apunyalat.
I la Crònica Negra ens porta ara a Girona. Arrenca el judici contra l'acusat d'assassinar un vigilant d'un prostíbul a Calonge, al Baix Empordà, i segrestar i violar una de les seves treballadores. La fiscalia demana 40 anys de presó. El judici ha començat aquest matí a l'Audiència de Girona amb l'elecció del jurat popular. Núria Pereira, bon dia.
Bon dia, Quim.
De quins càrrecs se l'acusa?
Doncs mira, el fiscal l'acusa de delictes d'assassinat agreujat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes. Recordem, els fets van passar el 13 de setembre de fa 4 anys, de l'any 2020, i el detingut és un home d'uns 30 anys, veí de Calonge. Segons el fiscal, aquell dia l'acusat es va dirigir a un prostíbul, tot i no tenir diners per pagar cap servei. Va simular que podia pagar una nit sencera amb una dona, però amb la condició que ella havia d'anar fins al seu domicili. Continuant amb el relat que fa el fiscal, la dona hi va accedir, però amb la condició que els acompanyés el vigilant del prostíbul, que seria qui recolliria els diners del pagament del servei quan arribessin a casa de l'acusat. Els tres van pujar a un vehicle i van anar cap a una urbanització. En arribar-hi, el detingut va agafar una arma, per la qual no tenia llicència, segons el fiscal, i va disparar un tret al vigilant que li va causar la mort. El cos va quedar a l'exterior de l'habitatge. Després va obligar la dona a pujar al cotxe, la va portar a una zona aïllada i la va agredir sexualment en diverses ocasions durant la nit i li va impedir que marxés. Al matí ella va aconseguir escapar-se i va denunciar els fets. Com deies, el judici ha començat avui, durarà encara fins al dia 10 de maig i l'acusat declararà l'últim dia.
I n'estarem pendents. Gràcies, Núria, bon dia.
Bon dia.
Els bombers de la Generalitat han evacuat aquesta matinada els veïns d'un edifici amb 14 habitatges a Rajadell, a la comarca del Bages, per l'incendi al pàrquing subterrani. S'han cremat 4 vehicles i s'han danyat les parets i el sostre. Segons han informat els bombers, en un comunicat a la xarxa X, han rebut l'avís cap a quarts de 4 de la matinada i han enviat 8 dotacions. Una hora més tard, els bombers han donat el foc per extingit i han iniciat les tasques de ventilació i revisió dels pisos. Com deien, cap ferit. I han desarticulat a les comarques de Lleida un grup especialitzat en furts amb el mètode de la roda punxada. Hi ha 4 persones detingudes relacionades amb robatoris arreu de Catalunya. Noelia, com funciona aquest mètode?
Doncs vigilen que algú entri en un banc o tregui diners del caixer, els punxen les rodes del cotxe i després s'ofereixen a ajudar-los. Mentre ho fan, els prenen les bosses o objectes de valor i fugen. Això va passar dimarts a la Seu d'Urgell i gràcies a la informació que van donar les víctimes i els testimonis, els Mossos van poder interceptar 4 persones en un control a la Noguera. Eren 4 homes d'entre 40 i 68 anys provinents de l'àrea metropolitana i que després s'ha comprovat que estan implicats en fets semblants arreu de Catalunya. Per això es considera que formen part d'una xarxa especialitzada en aquest tipus de delictes, així com també de furts amb el mètode de la sembra i la taca.
Hem arribat a un quart de dues del migdia, pràcticament passa un minut d'aquest punt horari. Àrea de servei, interessem-nos pel trànsit. Marilut García, bon dia.
Hola, bon dia. Amb retencions limitades a l'autopista AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà en sentit nord en direcció Girona. Autovia A2 amb encara circulació lenta a l'altura del Bruc en direcció Barcelona després que han retirat els vehicles implicats en un accident greu que hi ha hagut aquest matí en el qual una motorista ha resultat ferida greu. Pel que fa més a l'àrea de Barcelona, alguns trams de lentitud a les rondes. La ronda de dalt a l'altura de Vallcarca i des de la Vall d'Hebron fins a Horta en direcció al nus de la Trinitat. La ronda litoral també amb lentitud des de passeig de la zona franca fins a Montjuïc i de Gran Via fins a la sortida del Bon Pastor en direcció al nus de la Trinitat i en sentit Llobregat hi ha algunes bosses de lentitud des de Diagonal Mar fins la Barceloneta. Aturats també a l'extrem nord de la Gran Via al tram final d'accés a plaça de les Glòries. Més informació al punt de les dues.
I per completar l'era de servei, la previsió meteorològica. Ens la porta aquest divendres, Dani Ramírez.
La temperatura avui ja serà una mica més alta. Aquest migdia arribaven ja els 21 graus a Tarragona o 23 a Tortosa, les més altes per sobre dels 25, 26, potser 27. I al cap de setmana doncs arribaríem als 28-29 al Pla de Lleida, fregant els 30, però amb un temps més variable. Avui de moment s'imposa el sol, a la tarda pot fer un tomb, una mica més ennuvolat, amb punts de ponent, l'interior de l'Ebre, Pirineu i Prepirineu. No descartem algun ruixat. No és un dia de pronòstic de pluja, però al voltant del Ripollès, l'Alta Garrotxa, zona interior i del nord de l'Alt Empordà, hi pot arribar a caure alguna gotellada o petit ruixat. Sembla que poca cosa, tot plegat. Ja diem temperatures més altes després d'aquesta nit freda que ens ha portat alguna glaçada voltant de 0 o sota 0, per exemple, fora del Pirineu, a Prades, a Llorac, o també a Guixers o a la zona de Cardona. Demà un dia de sol, especialment a la costa, mig ennublat a l'interior, al matí no ha de ploure, i a la tarda algun xàfec al Pirineu. Poca cosa sembla. Però diumenge a la tarda, ja al matí més ennublat, sí que diumenge podem tenir més ruixats, més tronades, localment amb calamarsa i localment intenses al Prepirineu, entre la tarda i el vespre. També algun xàfec amb punts de la Catalunya central, de Lleida i de l'interior a l'Ebre. Les temperatures seran altes, màximes a l'interior de 25 a 29, aquests 29 cap al Pla de Lleida.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un recorregut informatiu que ara ens porta al Penedès. La Generalitat assegura que mourà cel i terra per salvar les vinyes d'aquestes comarques. Així ho ha assegurat el conseller d'Acció Climàtica durant una visita als productors penedesencs, on ha dit que s'estan estudiant totes les fonts d'aigua que hi ha per fer una instal·lació de reg de suport que pugui portar aigua a les vinyes. Molts viticultors havien denunciat aquestes últimes setmanes la mort de molts ceps per culpa de la sequera. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gener-Riba, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Aquesta és una de les peticions que li han fet les cooperatives vitivinícoles que reclamen solucions ja.
Sí, diuen que no poden esperar 3 o 4 anys a que estiguin les dessaladores fetes, que ara ha plogut, sí, però que això no arreglarà res si no plou més. Per això reclamen que es vagin fent actuacions, ni que sigui a petita escala, com portar l'actual aigua regenerada de la depuradora de Vilafranca a les vinyes que es pugui. Joan Pons, president de CEVIPE.
El reg de suport jo crec que ha de ser el futur. I el reg de suport jo crec que ens hem de basar, ni no trencar-nos a poder les banyes de voler-ho fer tot de cop, però allà on ja tenim aigua, doncs si podem fer una taca de 1.000 hectàrees o 1.500 o 400 o 300, feu ja. Tenim tot el que són les aigües regenerades, que hi ha projectes de depuradores, que les tenim totes aquí, podem parlar de la depuradora de Vilafranca, estem parlant de 10 milions de litres diaris d'aigua. Doncs home, jo no dic que tots hagin de ser per l'agricultura, però hem de pensar que si això ja ho tenim allà, allò està voltat de vinyes, doncs almenys aquelles que puguin accedir.
El conseller Mascort s'ha mostrat sensible al patiment que hi ha al Penedès i en declaracions a Catalunya Informació ha dit que no es pot deixar que mori.
Hem de ser capaços d'assegurar un cert rec de suport a totes les vinyes. No pot ser que el Penedès se'ns estigui morint. I llavors hem de buscar totes les fórmules perquè sobrevisqui els ceps, encara que vingui una sequera com la que ha vingut.
Per això ha dit que s'està fent un estudi que busca tota l'aigua possible.
Això és tan necessari fer l'estudi de totes les fonts d'aigua d'aquesta zona, perquè, com sabem, aigua superficial a moltes zones no n'hi ha, i hem de ser capaços de veure com ho fem per poder dotar d'aquest rec de suport a totes les hectàrees del Penedès.
La gran instal·lació, que seria portar el rec de suport a totes les vinyes, la pagarien en part els pagesos i en part l'administració, a un 70-30.
Gràcies, Montse. I afegim també que desenes de pagesos de la Conca del Ter s'han concentrat avui davant de la seu de l'Agència Catalana de l'Aigua per reclamar més aigua, tenint en compte les pluges d'aquests últims dies i la millora de la situació dels embassaments. La concentració ha coincidit amb la reunió de la Comissió de Desembassament, que es fa cada 6 mesos, per decidir quina quantitat d'aigua es dona als diferents sectors. Dimarts, el conseller d'Acció Climàtica va anunciar als regants que podrien tenir 17 hectòmetres cúbics per garantir la supervivència dels cultius llenyosos i salvar una part del cultiu de l'arròs. Els pagesos, però, en reclamen més. Les famílies del Barco, l'edifici d'Esplugues de Llobregat, que es va haver desallotjat davant del risc que s'esfondrés, denuncien que viuen una situació límit i que l'Ajuntament està improvisant el seu reallotjament sense solta ni volta. Per això reclamen al consistori una solució definitiva per la quarantena de famílies que fa poc més d'un mes van haver de marxar de casa seva. Les famílies volen continuar mobilitzant-se, David Àngela, davant la possibilitat que el seu cas s'invisibilitzi.
Hola, Quim, bon dia. Els veïns del Barco continuen en peu de guerra reclamant una solució habitacional definitiva. Per exemple, en Saïd Alcayat, que té 4 fills d'entre 11 mesos i 16 anys, viu amb angoixa aquesta situació.
De moment estem en Viladecans, Hotel Ibis. I de Viladecans, el dia 6, el lunes, me mandaran a l'hotel Cornellà, en la carretera d'Esplugues 135. I m'han dit que estaré del 6... Pues del 6 al 20. Y después no sé. Yo de momento ya llevo con este, pues llevo casi 7 alojamientos en 36 días.
Aquest canvi de domicili de municipi constant dificulta, segons el Callat, que els seus fills puguin anar a l'escola amb normalitat. Assegura que n'està més que fart del que considera improvisació per part de l'Ajuntament.
Hartos no, o sea, lo siguiente, ya estamos desgastados. Personalmente estoy agotado. Ya no puedo más de cambiar de un hotel, al otro lado. Que tiene que haber una solución ya, porque lo que están haciendo con nosotros el ayuntamiento es que no sabe qué hacer, porque siempre te avisan un día antes o al mismo día que te acabe el alojamiento. Y es una situación muy difícil, laboral, con la familia.
En Saïd Alcayat assegura que no voldria veure en aquesta circumstància ni el seu pitjor enemic i alhora lamenta que hi hagi gent que els acusi d'aprofitar-se de l'administració.
I avui han enderrocat d'urgència l'edifici de l'escola de vela de Platja d'Aro, el Baix Empordà, molt malmès pels últims temporals. L'enderroc s'ha fet per qüestions de seguretat després que fa uns dies es va desprendre una part de la façana. Feia temps, Núria, que l'edifici estava molt malmès, oi?
Doncs sí, l'edifici estava precintat des de finals de Setmana Santa, quan a causa del temporal de Garbí la plataforma sobre la qual se sustenta havia quedat afectada. Des d'aleshores, l'activitat de l'escola de vela que s'hi ubica va quedar aturada. Amb l'últim temporal de finals d'abril es va desprendre una part de la façana i l'Ajuntament ha decidit enderrocar-lo per garantir la seguretat. Ho ha explicat al Catalunya al Dia l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
Nosaltres, en el moment en què vam veure que l'edifici quedava descalçat, els arquitectes municipals van fer doncs una inspecció, això va portar a la declaració de la ruïna de l'edifici i aquest expedient el vam traslladar a costes de l'Estat precisament perquè ens donessin el permís d'emergència per poder doncs, tirar a terra l'edifici.
Per tal que l'Escola d'Esports Nàutics pugui reprendre l'activitat, el consistori instal·larà mòduls provisionals que permetin tenir accés a la platja i al mar.
Bé, nosaltres el que estem preveient una vegada l'edifici vagi a terra és poder dotar doncs, el que són les activitats de l'Escola de Vela amb un mòdul temporal. Hem d'acabar de veure on te queda ubicat, però una vegada ho tinguem clar, doncs està clar que amb un edifici temporal podrem donar el servei.
Els diversos temporals dels últims mesos també han afectat una zona del passeig marítim de Platja d'Aro. Per consolidar-ne el ferm malmès, l'Ajuntament ha acordat amb el Servei de Costes de l'Estat que els propers dies es construirà un mur de rocalla similar al que ja es va fer en una altra zona que va quedar afectada pel temporal Glòria. Aquestes obres haurien de durar uns 2 mesos.
5:02. El Baix Segrià s'agreuja el descontentament dels alcaldes amb el Departament de Salut per la falta de metges. Els han anunciat la incorporació d'un facultatiu durant uns dies, una mesura que qualifiquen d'insuficient i de pedaç. Noelia, aquests metges reclamen, aquests ajuntaments, reclamen que s'assumeixin responsabilitats.
Sí, creuen que el departament ha de ser capaç de respondre a un problema que no és nou i que ja van denunciar l'any passat, però que es fa especialment important durant l'estiu, quan la campanya de la fruita fa que els habitants dels pobles del Baix Segrià es multipliquin. Sentim l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol.
El que no podem permetre és que haguem d'estar pressionant contínuament per prendre solucions. Llavors, el que demanem és a veure qui és la persona o les persones que han d'assumir aquestes responsabilitats.
Les queixes se centren en 6 pobles, Aitona, Serós, Massalcoreig, Maials, Almatret i la Granja d'Escarp. I tenen 7 metges assignats, però 2 estan de baixa, un té reducció de jornada i un altre fa atenció telefònica. Per tant, asseguren, només es cobreix la meitat de la ràtio assignada. Un substitut temporal, com els ha proposat Salut, no soluciona el problema, insisteixen. Reclamen solucions a llarg termini. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
Un metge, hem d'esperar que arribi aquest metge, però és un pedaç fins al dia 8 de maig, estem parlant de 4 o 5 dies. A veure si mentrestant podem buscar una solució, però en cap cas és definitiva. Nosaltres volem solucions definitives, duraderes, que afecti també la campanya de fruita i que no tinguéssim que tornar un altre any amb aquesta situació.
La falta de metges en aquest territori ha reduït els dies que poden obrir els consultoris d'alguns pobles i els veïns, molts dels quals són persones grans, han d'anar fins al cap de referència, que és el de Serós.
I el grup ecologista GPEC ha denunciat davant la Fiscalia de Medi Ambient les obres de l'Ajuntament de Torredembarra per restaurar els danys del temporal a la platja dels Muntanyans. El consistori assegura que han estat treballs d'emergència per retirar pals i canonades que havien quedat al descobert i que eren un perill per la gent. Manel, quins detalls s'han donat dels efectes que ha tingut aquesta acció?
Mira, pels detalls que ha donat el grup ecologista i de protecció dels ecosistemes, el GPEC, la presència d'excavadores a l'espai protegit dels Muntanyans ha estat una acció, segons ells, delictiva i acusen l'Ajuntament de cometre possibles delictes de prevaricació contra el medi ambient i també contra les espècies protegides. Segons l'entitat ecologista, l'ús de maquinària pesant en tota aquesta zona, amb anivellaments de sorra inclosos, ha afectat espècies com el corriol camanegre. Andreu Catxo és membre del GPEC.
Amb les imatges que tenim i que hem aportat a la Fiscalia, detectem que s'ha fet anivellament de la sorra. Es pot veure les imatges que hi ha una afectació directa també sobre el front dunar. Considerem que s'hauria d'haver esperat, com a mínim, fora de la planificació i sempre fent-ho amb el permís de la Generalitat, que és l'òrgan gestor de l'espai.
El grup ecologista recorda que la zona és un espai protegit de l'interès natural que pertany a la xarxa Natura 2000 i que després de l'actuació del consistori ha constatat que la parella de corriols que intentaven nidificar-hi han fugit de la zona.
Les actuacions el que han afectat és tota l'àrea de potencial de nidificació de corriol camanegre. Estava ja mostrant comportament territorial i, a més, doncs, teníem gairebé segur, no? Estàvem, de fet, buscant ja on tenien el niu per posar-li el gavió de protecció, doncs, òbviament, amb aquestes actuacions d'aquesta espècie ha abandonat l'àrea de cria.
L'Ajuntament ha defensat que els treballs han estat mínims i que s'han executat davant la situació d'emergència provocada pels temporals del mes de març. En una nota explica que només han servit per retirar alguns pals i canonades que generaven perill.
Gràcies, Manel. I la delegació de la Generalitat Andorra ha obert una via de comunicació amb els treballadors fronterers, és a dir, les persones que viuen a Catalunya però que es desplacen diàriament per anar a treballar al Principat. Són majoritàriament de l'Alt Urgell, però també n'hi ha alguns que són de la Cerdanya. La crònica ens arriba des de la Seu d'Urgell amb l'Eloi Barrera. Bon dia.
Bon dia, sí, el col·lectiu de treballadors fronterers ha augmentat els últims anys. Ara es calcula que són més de 1.600 persones que, com deies, viuen a Catalunya, però pugen diàriament a treballar a Andorra. Això genera molts maldecaps a nivell legal, fiscal o laboral, per exemple. Ara es volen resoldre aquests dubtes mitjançant un qüestionari en línia que copsarà les inquietuds d'aquest col·lectiu. Anna Vives és la delegada del govern a Andorra.
Que creiem que la col·laboració de catalans i catalanes en l'elaboració, en la confecció de part del programa d'activitats i també del catàleg de serveis que se'ls pugui arribar a oferir des de la delegació és fonamental per poder respondre amb utilitat a les seves necessitats.
Però no només això, també es vol dinamitzar una comunitat catalana a Andorra, no? Fer una mica de xarxa amb una visió més social o cultural.
Ens agradaria, doncs, poder conformar una comunitat catalana ben representada que trobi en la delegació un punt de referència i de vincle amb Catalunya.
La delegació del govern a Andorra, oberta ara fa un any, també ha editat una guia d'acollida pels catalans que van a viure i treballar al Principat.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Unes pintades contra el turisme a les façanes d'alguns establiments del sector a la ciutat de Girona han tornat a obrir el debat sobre si hi ha un excés de visitants a la ciutat i, de retruc, de si el turisme vinculat al món del ciclisme és positiu o no. Hotelers, ajuntament i empreses del sector han denunciat aquests actes incívics. Anem a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Per analitzar la situació, n'has parlat amb un expert en turisme, el professor de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire. Què en diu?
Doncs ell no creu que hi hagi massa turistes a la ciutat de Girona, cicloturistes o no, i ho concreta en xifres. La ciutat té 550.000 pernoctacions de visitants cada any. Això vol dir, de mitjana, un miler de turistes al dia. A Barcelona, per exemple, són 170.000 turistes cada dia. I defineix les dades de Girona com una xifra moderada. Són declaracions pel Catalunya al dia.
És a dir, tenim una proporció aproximada d'un turista per cada 100 habitants. A mi em sembla una proporció molt moderada i molt en la línia de, pues, de ciutats amb poca intensitat turística. I encara menys el sector cicloturístic, que vol dir uns 40.000, aproximadament 30.000 cicloturistes, que, per dir una dada, hi ha 10 vegades més visitants a Temps de Flors que tots els cicloturistes al llarg de l'any. Per tant, no tenim un excés de turistes.
Sí que reconeix una concentració d'establiments vinculats al cicloturisme al barri vell de Girona, molts d'ells en espais simbòlics i que no estan integrats en el seu entorn. Aquest seria un punt, diu, on caldria incidir.
No és que hi hagi molts establiments dedicats a la bicicleta, tot i que han crescut, s'han moderat els habitatges turístics, però aquests establiments comercials i especialment els restaurants, doncs jo crec que haurien de fer un esforç perquè la seva oferta, que també és legítima, no?, hauria d'estar més integrada amb el caràcter del lloc on se situa, no? Si no, ser més aviat, doncs això, un element estrany, una mena d'alien, que s'ha posat dintre d'una peça que és molt important pels gironins i gironines, no?, que té un valor molt simbòlic.
Més de la meitat dels turistes estrangers que venen a Girona relacionats amb el turisme són nord-americans.
Gràcies, Fèlix. Doncs apuntem que hi ha hagut rècord de turisme internacional a Catalunya el primer trimestre, especialment al març, coincidint amb la Setmana Santa. Durant el mes de març, Catalunya va rebre 1,3 milions de visitants estrangers, segons les dades de l'Institut d'Estadística. És un 28% més que fa un any, per bé que el 2023 la Setmana Santa va caure a l'abril. Els turistes han arribat principalment de França, Alemanya, els Estats Units i Itàlia. Tècnics sanitaris i infermeres que van treballar a la residència de Tremp, on van morir 64 persones durant un brot de Covid, han declarat avui davant del jutge que faltava tant personal com material. Ho han fet en la fase d'instrucció per una causa oberta per un homicidi imprudent. Tremp, Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Les declaracions tot just han acabat fa uns minuts, oi?
Doncs sí, de moment, com deies, hi ha tres causes obertes: delicte contra la seguretat dels treballadors, tracte vexatori als usuaris i el domicili imprudent. Els cinc testimonis d'avui que han declarat, tot just ara acaben d'acabar, com deies, ho han fet per aquesta causa. Es tracta de tècnics sanitaris i infermeres del centre que ja van manifestar en el seu moment que van demanar ajuda diverses vegades per la manca de personal i de material durant l'episodi de pandèmia que hauria provocat la mort de 64 dels 142 usuaris. Segons l'advocada de l'acusació particular, Maria Nolla, avui han explicat que la residència va patir caos i descontrol i es va convertir en una UCI, però sense capacitat ni recursos.
El que mantenen és que, clar, va haver un punt on la residència es va convertir en un hospital, perquè va passar a estar tota la residència pràcticament positiva, tant en residents com en treballadors. Llavors, el que està clar és que la residència no tenia les instal·lacions correctes a nivell mèdic per poder portar la gravetat de les patologies que tenien els residents en aquest cas i poder portar un control a nivell mèdic de totes les patologies que ja tenien prèvies.
Tant els tècnics sanitaris com les infermeres han declarat, a més, que es va trigar massa a aplicar els protocols i mesures de seguretat necessaris i han corroborat el descontrol pel que fa al material i la manca de personal qualificat.
Llavors, al final, van tenir que recórrer a voluntaris que no tenien cap mena de formació amb el tema ni sanitari, ni de cuidar residents, ni gent gran, ni de saber fer cures, ni res. Després també s'ha comentat que hi havia un gran descontrol en quant al material. Sí que faltava, perquè també hi ha hagut, en una de les declaracions, una de les tècniques ha dit que un familiar d'un treballador va tenir que comprar guants de forma externa i portar-ho a la residència.
Bàsicament, en aquest sentit, van declarar també el mes passat als familiars de les víctimes que van assegurar que hi va haver descontrol, desatenció i que hi va haver manca d'informació respecte a les defuncions. Recordem també que alguns dels familiars van qualificar aquesta residència com la casa dels horrors i que els van deixar morir, mentre que la Fundació Fiella es va defensar responent que tot això va passar quan el centre ja estava intervingut per la Generalitat.
Gràcies, Pau Rovira. Bon dia.
Bon dia.
Nou minuts per arribar a 3:15. A banda de la sequera, un altre mal de cap pels apicultors és la mel adulterada que arriba de fora de la Unió Europea. Els productors reclamen que es garanteixi la traçabilitat del producte, com es fa en altres aliments. El parelló Jordi Barranca, de quin percentatge de mel adulterada estem parlant?
Bon dia, doncs les últimes dades ho xifren en un 46% de tota la mel de països extracomunitaris. Els productors afirmen fins i tot que es queden curts aquestes xifres. Parlem d'una mel en què s'afegeixen additius per fer-la més dolça, uns productes molt més econòmics. Rafael Muria és el portaveu de les cooperatives apícoles catalanes.
Ho mesclen en sirops de blat de moro, en diferents glucoses. El que arriba aquí és un producte dolç. El que busquem de la mel, el benefici que busquem a la mel, no el trobem, perquè la mel no és un edulcorant. La mel té uns beneficis a l'organisme brutals i com més pura és, més qualitat té el producte. Llavors, clar, aquestes mels que estan adulterades, doncs, dubtem.
A banda, molts cops és difícil saber-ne l'origen exacte.
L'amaguen, trenquen la traçabilitat del producte, com que l'entra en via Ucrània, doncs surt d'Ucrània que la mel és d'Ucrània. O entra al port de Lisboa, de Portugal, la mel de Xina, i ja és mel de Portugal. I això és una mentida, eh? Això és una mentida com una santa casa. Tornem a estar amb el mateix. Estem amagant els orígens i les qualitats.
Per tot plegat, remarquen que cal revaloritzar el producte de proximitat davant els pots de mel amb procedència de diferents països.
Mels mesclades de diferents països, dubtem. Comprem sempre origen a Espanya. Per què? Perquè a part de que hi ha possibilitats que siguin adulterades, la qualitat del producte, que nosaltres esperem, no és. El benefici tampoc. Comprem origen a Espanya. I si pot ser directe de l'apicultor. L'apicultor sempre donarà la garantia del seu producte fet per les seves abelles.
En tot moment estem parlant de països com ara Ucraïna, la Xina, Mèxic o l'Uruguai.
Aposta al Vallès Oriental per oferir opcions que facilitin desplaçar-se a la feina de manera sostenible, en transport públic, en vehicle elèctric, en bicicleta o bé a peu. El govern i diferents ajuntaments promouen aparcaments per deixar el vehicle privat i fer el trajecte en tren o autobús, espais segurs per deixar la bicicleta i una millora dels accessos a les zones industrials. Anem fins a les Franqueses del Vallès. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
S'han presentat una trentena d'actuacions, algunes ja en funcionament.
Sí, tot plegat s'emmarca dins el Pla de Qualitat de l'Aire Horitzó 2027, invertir perquè hi hagi opcions de transport públic per fer els desplaçaments habituals. Avui la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya, ha visitat el corredor Besòs-Congost-Mugent, on s'han posat en marxa algunes d'aquestes mesures.
Els bicitancats que presentem aquí a l'estació de les Franqueses, al Park and Ride, Santa Eulària de Ronçana, una pèrgola fotovoltaica amb dues places per carregar vehicle elèctric, compra d'autobusos elèctrics de la línia E7, i altres que tenen a veure també amb el desplaçament cap als polígons industrials, carrils bicis, apostes per cotxes compartits, millora dels passos de vianants.
El Park and Ride es gestiona amb una aplicació de mòbil. Els usuaris reserven plaça gratuïta per després agafar el tren. L'aparcament s'ha de validar des de dins l'andana per garantir que es viatja en transport públic. També hi ha un Park and Ride a Cardedeu. Funcionen bicitancats a les Franqueses, la Llagosta i Montmeló, i aviat també n'hi haurà a l'estació de Granollers-Canovelles, Mollet-Santa Rosa i Mollet-Sant Fost. Són diferents accions que sumen per millorar la mobilitat laboral i afavorir la qualitat de l'aire amb desplaçaments més nets. Es calcula que en aquesta zona del Vallès Oriental el 70% de les emissions contaminants provenen del trànsit. Són unes mesures que suposen una inversió al voltant d'1.600.000 euros per part d'Acció Climàtica.
I parlant de transport públic, multa de la Generalitat a Renfe de 900.000 euros per pràctiques comercials deslleials. És per donar informació errònia als usuaris de l'R2 Sud durant la incidència d'ara fa un any al sistema de senyalització de Gavà. Què va passar, Joan García?
Sí, va ser aquell cas que primer erròniament es va atribuir a un llamp. Després es va concloure que va ser el trencament d'un fil de la catenària que no es va detectar perquè s'havia vandalitzat el sistema de protecció i això va malmetre el sistema de senyalització. La multa de la Generalitat se centra, però, en la manera que es va informar als usuaris. L'Agència Catalana de Consum ja va obrir un expedient per pràctiques comercials deslleials argumentant que Renfe va informar malament als consumidors a l'hora de decidir si comprava en bitllets per aquella línia. Recordem que durant 3 setmanes la línia del Garraf va tenir capacitat de circulació limitada i es va haver de posar autobusos per reforçar la demanda. L'expedient considera molt greu la infracció per la desconfiança que genera i el predomini, diu, de Renfe al mercat. Consum va proposar en un principi castigar l'operador amb 700.000 euros, però ara la Generalitat ha elevat 200.000 euros més la multa pels efectes no només a Barcelona, sinó també a Tarragona i l'Ebre, per l'afectació també als trens regionals. Renfe va argumentar que la incidència va passar de forma totalment sobrevinguda.
Gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
I els veïns de l'urbanització El Pinar, de Reus, la Baix Camp, celebren que se'n reactivi el projecte per soterrar la línia d'alta tensió que travessa aquesta àrea residencial després de 50 anys de reivindicacions. L'Institut Català de l'Energia diu que la construcció d'habitatges al costat de la línia va ser una il·legalitat. Tarragona, Ricard Buigues, bon dia.
Hola, bon dia.
I com és que han tardat tants anys?
Doncs mira, la veritat és que la Generalitat va adquirir aquest compromís ja fa 18 anys, però segons diu l'Institut Català de l'Energia, va quedar aturat per la manca d'un projecte tècnic i també per l'arribada de la crisi econòmica. Ara l'aprovació del govern de portar prop de 2,5 milions d'euros per soterrar el quilòmetre i mig de línia ha reactivat el projecte. Això és una mica més de la meitat del que costarà el soterrament. Calculen que estarà enllestit en un màxim de 5 anys. El president de l'Associació de Veïns del Pinar, Anton Sotorra, diu que després de molts anys ara comencen a veure una solució.
Congratular-nos de que per fi veiem una mica la fi de tota aquesta feina feta durant més de 50 anys des que hi ha l'urbanització, i ens veiem una mica oblidats, sent la gent que patíem una mica per l'impacte visual i per altre tipus d'impactes, també, inclús m'atreviria dir mèdics.
Bé, l'urbanització del Pinar és una àrea de cases unifamiliars que connecta el nord de Reus i Castellvell. La directora de l'Institut Català de l'Energia, Marta Morera, ha dit que la seva construcció va ser una il·legalitat.
En el cas de Reus era una il·legalitat, no, de poder haver deixat construir una urbanització sota línies d'alta tensió. És un problema bàsicament urbanístic, de paisatge.
A més de la subvenció del projecte de Reus, el govern també ha aprovat partides per desviar línies elèctriques que travessen zones urbanes de Begues, el Baix Llobregat i Rubí, al Vallès Occidental.
50 anys de reivindicacions. Déu-n'hi-do. Gràcies, Ricard. I un altre punt econòmic. La multinacional de la perfumeria Puig s'ha estrenat aquest migdia a la borsa. La centenària empresa familiar barcelonina ha fet el pas per enfortir-se i continuar creixent. Ho ha seguit des de la borsa de Barcelona, en Jordi Canal.
Bon dia, sonava la campana i començava la cotització d'aquestes accions de Puig. Partien dels 24,5 € i pujaven un 4% en aquesta estrena borsària. El president executiu de la companyia, Marc Puig, n'ha parlat com un dia especial i un repte, però un pas necessari també en la continuïtat d'aquesta empresa centenària.
Una empresa familiar mira amb els resultats al curt, però sobretot mira a fer les coses ben fetes, mirant al llarg plaç, mirant a que el projecte sigui sostenible a la següent generació. I per tant, nosaltres la intenció és seguir sent una empresa que mira al llarg plaç i aquells inversors que creguin en aquest projecte, doncs encantats que vinguin.
Moltes referències als avantpassats, a la família que, malgrat la sortida a borsa, continuarà mantenint el control de la companyia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Un minut per arribar a 2:45. La Fira de Barcelona Montjuïc és avui plena de mans del còmic, alguns disfressats dels seus personatges preferits. Això significa que ja està en marxa el 42è Còmic Barcelona, una cita amb les últimes novetats del sector, exposicions i també firmes d'autors. Valeria Obereda, a quina hora s'hi han posat els més matiners?
Doncs ben d'hora, ben d'hora. Jo no hi era, però el Ramon, un dels primers de la cua, m'ho ha explicat.
No tant com alguns que porten ja 3 o 4 hores i ja sóc més gran, i llavors venint una horeta abans ja està bé. El Saló de Barcelona, doncs, com sempre, doncs, fa il·lusió als de Barcelona, no? Perquè ens venen aquí totes les novetats i sobretot els autors.
Ell ha vingut per veure autors espanyols que treballen pels Estats Units.
Panini, que té Marvel, ve el Pepe Larraz, que és un dibuixant magnífic, i ACC, que té DC, que és l'altra editorial contrària, que la que té el Batman i Superman, que ve la Belén Ortega, que és una meravellosa dibuixant.
El divendres també és el dia de les escoles i els instituts. El Joan és professor a Badalona i defensa els còmics com a literatura.
Que sempre és bo sortir de l'àmbit on viuen, no?, de l'institut, i que vegin una altra cosa. És una part de la literatura. I això dona peu a que més avant, no?, podem agafar allà un llibre i començar a llegir altres coses.
Una de les seves alumnes és l'Alba, de 14 anys, i ens ha dit que a ella li agraden els clàssics.
Alguns així més antics, com Mortadelo i Filemón o coses així, em va fer pena que l'Ibáñez es morís, perquè jo llegia els seus còmics des que era petita, perquè me'ls va ensenyar el meu pare.
Però aquesta tristesa la podrà compensar perquè el món d'Ibáñez és, Valeria, un dels centres de l'exposició del Saló, oi?
Sí, no decep els seguidors, com el Jaume.
Conec la seva obra des del dia 1 fins l'últim, i la veritat és que és un racó molt emocionant perquè es veuen les últimes pàgines, les que va poder dibuixar, no? Tens aquesta punxadeta a l'estómac, no? Fins l'últim dia va estar dibuixant i la veritat que és molt maco.
També hi ha una exposició dedicada a Mad Max, amb cúpula del tro inclosa, a les bruixes, amb interpretacions d'aquests personatges de 30 autores, i una sobre els gravats de Tomás Hijo, que inclou el tarot que va fer conjuntament amb Guillermo del Toro.
La carta del mago està representada al propi Guillermo. És curiós perquè ell queria que pusiera també un personatge de sus pel·lícules, però al final le pude convencer para que él tuviera presencia en el tarot. Además, el mago en el tarot significa un poco la persona que hace cosas, el generador de artificios, ¿no? Y me parecía que tenía que ser él el que apareciera ahí.
Cinema, taules rodones, tallers, concerts i jocs completen el Còmic Barcelona, que es pot visitar fins diumenge.
Avui i durant tot el cap de setmana se celebra el festival Ressons Penedès by Cruïlla. Es fan diversos espais emblemàtics, com els cellers del Penedès, envoltats de vinyes. La Pegatina, de Tallets i Muixca són alguns dels caps de cartell. A Montse Gené, quines són les novetats d'aquesta segona edició?
Mira, aquest any s'incorpora un espai més multitudinari com és el de la zona esportiva de Vilafranca per als grans concerts. El que s'hi podrà veure i sentir ens ho detalla el director del Ressons Penedès, Gerard Birbé.
Començarem amb Morochos, que és un duet de Madrid que porta molt bon rotllo. Continuarem amb un dels caps de cartell del festival, com són la Pegatina, que està fent una gira internacional, i acabarem aquesta nit ballant amb la Dilla Russa, que segur que riurem molt. El mateix dissabte a la nit tornarem a repetir amb aquesta zona esportiva de Vilafranca amb un concert doble. Per una banda tindrem a Muixca i per l'altra banda també tindrem a The Tiets o els Tiets.
Són només algunes de les 26 actuacions que hi haurà fins diumenge en diversos emplaçaments. Al marge d'aquestes més multitudinàries, Birbent destaca d'altres d'un format més recollit.
Tenim, per exemple, el Sergi Carbonell, que va ser membre fundador de Charango. Ara ha començat una carrera en solitari i creiem que pot ser molt interessant. o per exemple tenim el pianista Chano Rodríguez, que fusiona el jazz amb el flamenc. És un artista doncs, que ha estat diverses vegades nominat als premis Grammy Llatins o que ha tingut altres distincions i que realment que són autèntiques perles.
Una altra de les novetats és la incorporació de concerts al carrer.
Una tona de màgia, una tona de màgia, una tona de màgia.
Una vintena llarga d'espectacles ompliran de màgia els carrers de Tona, a la comarca d'Osona, des d'avui i fins diumenge. L'edició d'aquest any del Festival Internacional de Màgia incorpora com a novetat una ruta màgica pel jaciment romà de les Llosses. Tona, Nàtia Dell, en què consisteix aquesta ruta?
Mira, serà una visita guiada de mitja hora pel Parc Arqueològic del Camp de les Llosses, que és un dels primers pobles romans de fa 2.100 anys, i l'Imma Mestres, que és la directora del jaciment i el museu, serà l'encarregada de fer aquesta ruta al costat del director artístic del festival, el Jordi Porta.
Tant els ibers com els romans eren gent molt supersticiosa, religiosa també, i per tant practicaven d'alguna manera màgia, eh? Enterren les criatures que moren en el parc, en el sol de les cases, per propiciar la fertilitat. Trobem amulets de protecció. Per tant, és un espai que jo diria que si de màgia n'hi ha moltíssima.
D'altres novetats d'aquesta edició són els vermuts musicals o els jocs amagats i també el nou espectacle d'estrena de Porta, titulat A què juguem show.
Un espectacle on dividirem el públic en dos equips, farem minijocs amb una ruleta, per tant, l'espectacle mai serà igual, que hi haurà alguna cosa de màgia, però sobretot molt, molt de jugar, molt de participació, molt de passar-s'ho bé. Farem un picaparet amb tothom que vulgui. O sigui, si hi ha 400 persones, podem jugar a les 400.
La Judit Cerdà és la regidora de Cultura.
Volem que sigui un festival al carrer, obert, per això fem un mercat màgic, tenim parades a la plaça, fem espectacles de més petit format arrel del carrer.
Un festival que demostra any rere any que la màgia no té edats i els formats poden ser múltiples. Hem parlat amb un dels mags catalans que veurem aquests dies, amb més de 3 milions de seguidors a TikTok. El seu nom artístic és Shadow el Mago.
Faig pickpocket, que és prendre coses de les butxaques sense que es donin compte. Tipo carterista, però un carterista d'escenari. Tot es basa en la distracció.
El Festival Internacional de Màgia de Tona s'allargarà, recordeu, fins diumenge.
I doncs, diumenge, precisament, a Girona organitzen una competició singular pensada, sobretot, per qui ja té una edat. És el primer campionat de Catalunya de rebobinat de cintes de casset. Fèlix Martín, a veure, explica'ns qui ho munta, això.
Doncs l'organitzen des d'una fira que ja té un punt de nostàlgia fins i tot en el nom, la Fira del Disc i Cultura del Rock and Roll, el Nostal Disc, que celebrarà la 7a edició el dia 5 de maig al poble de Sant Gregori. Això és a tocar de Girona. I la novetat d'aquest any doncs, serà aquesta competició divertida d'allò que era tan habitual entre els usuaris de les cintes de casset quan s'encallaven, o de cop i volta sortia una tirallonga d'aquella cinta magnètica, estreta i fina, on hi estaven enregistrades les cançons. Ho expliquen els organitzadors, en David Julià i en Jordi Turon.
Cada any hi ha d'haver com un acte sorpresa, un acte que cridi, no? que serveixi una mica de reclam.
L'any passat vam fer el concurs d'imitadors d'Elvis, que va funcionar molt bé. Aquest any ens hem inventat el primer campionat gironí de rebobinat de cintes de casset amb Bolivic.
I, per cert, des de l'organització ja diuen que subministraran els cassets encallats.
I, perdona, Fèlix, ja hi ha experiències semblants?
Sí, jo no ho sabia, però es veu que sí. Han agafat l'exemple de dos concursos similars que han fet ja al País Basc i Andalusia. Els interessats al de Girona s'hi poden apuntar per mail o bé el mateix dia 5. Aquest de Girona serà el primer de Catalunya.
Molta gent interessada, les inscripcions les fem el dia de la fira.
Dic això de la inscripció, David, per què? Perquè la gent no es podrà inscriure allà mateix el dia de la fira.
Allà mateix el dia de la fira. Ho limitarem a una quinzena, vintena de persones.
I qui guanyi a Sant Gregori el diumenge dia 5 té premis. Entrades per a concerts, llibres i un sopar en un restaurant. Enllestides les activitats més lúdiques a l'hora de dinar, aquell dia 5, començarà doncs la tanda de concerts. Aquest any el cap de cartell és el grup Ojos de Pardo. També es presentarà la banda de la fira anomenada Nostal Disc Legends.
I a Penelles, a la Noguera, ja comencen a prendre forma els murals dels nou artistes que participen en la 9a edició del Gargar, el festival d'art rural que ha començat avui i que enguany s'allarga un dia més. La convidada especial és la Pilarín Vallès, que als seus 83 anys pinta un mural de 6 metres. Estela, aquest matí heu pogut parlar amb ell, oi?
Sí, i ens explicava així com es pren això de fer un dibuix tan gran. Farà 6 metres d'alt i 2 d'ample.
Jo, murals, en faig molts. El que passa que els faig relativament petits a casa i llavors molts fan grans. Però en directe, Ara feia molts anys que no feia cap. Home, fa una mica de respecte, eh? Una paret tan gran, però hi ha tantes coses per posar-hi que encara ens faltarà lloc.
A banda de Vallès hi participen 8 artistes més, 3 dels quals internacionals i 3 de les comarques de Ponent. Jordi Solsona és el director artístic del Gargar.
Ahir va arribar la Pilarín, que era l'últim artista en arribar, i ara tothom ja està al Muri treballant. Les perspectives, sí, són molt bones. A veure, és una novena edició amb un cartell, crec, de moltíssima qualitat.
Amb les obres d'aquesta novena edició, a Penelles hi haurà més de 150 murals i un repte és conservar-los. Per això, 3 dels nous murals renovaran obres d'anteriors edicions. Eloi Vergós és l'alcalde de Penelles.
Tornem a convidar aquell artista doncs a que faci restauri o torni a pintar un mural al mateix lloc i d'aquesta manera els murals doncs, estan frescos, no?, sempre.
La inauguració oficial és avui amb una nit de monòlegs.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
El Girona i el Barça segueixen preparant el duel català de la 34a jornada de la primera divisió de futbol. Els esports, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
S'enfronten demà a 6:45 de la tarda en un partit amb el segon lloc de la classificació en joc.
La segona plaça l'ocupa ara el Barça amb 2 punts més que el conjunt gironí. Fa uns minuts ha finalitzat la roda de premsa dels dos tècnics per separar. Comencem amb la del tècnic blaugrana, Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal, bona tarda. Una roda de premsa evidentment marcada per aquest cos a cos entre el Barça i el Girona. Xavi reconeix que és una lluita directa de cara a la segona posició i que és un partit també marcat pel que va passar a la primera volta, en el que el Girona, l'equip de Michel, va aconseguir la victòria a Montjuïc. Per tant, un partit amb gust de revenja, diu Xavi.
Però sí que hi ha el repte de la revenja futbolística. I bé, la revenja és com a equip, no a nivell personal ni molt menys. Però sí, ja vaig dir al partit de la primera volta, ho recordava ara, que vaig dir que era un rival directe. Els veia molt forts en el joc i tenen un variable que en el món de l'esport és espectacular, canvia les persones, que és la confiança. Ho han demostrat, han fet una temporada excepcional.
I encara un segon tema sobre aquesta roda de premsa de Xavi Hernández, el futur de Robert Lewandowski. Ha dit textualment al tècnic del Barça: d'això en parlarem i ho decidirem a final de temporada. Per tant, continua aquest relat del Barça amb l'ombra del dubte sobre el que passarà amb Robert Lewandowski, que recordem-ho, té 2 anys més de contracte. A tot això, l'equip entrenant aquest matí ho ha fet sense Vitor Roque, malalt, amb febre, s'ha quedat a casa. Diu Xavi que compten amb ell de cara al partit de demà, on té les baixes de Frenkie de Jong, de Gavi i de Valde.
Gràcies, Ramon. Avui ja comença a disputar-se la 34a jornada amb el Getafe Athletic Club a les 9. Una derrota del conjunt basc implicaria la classificació matemàtica del Girona per la Lliga de Campions de la temporada vinent. A la segona divisió avui comença la jornada 38 amb el Villarreal B llevant a 8:45. L'Espanyol rebrà diumenge un rival directe per l'ascens, l'Sporting de Gijón. I fa uns minuts també ha comparegut l'entrenador blanquiblau Manolo González. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. A la roda de premsa d'aquest migdia, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, ha dit que queden 5 partits transcendentals, tant se val qui sigui el rival. Són partits, ha dit, a vida o mort, i cal sortir amb aquesta mentalitat. També ha explicat Manolo González que el factor anímic és molt important en aquest tram final. Cal entrar bé en els partits, això els dona confiança, i és important també el punt d'unió entre l'equip i l'afició a l'hora d'aconseguir els objectius. S'espera rècord d'assistència. Diumenge, 4:45 davant de l'Sporting de Gijón, no hi haurà Pol Lozano, que estarà 3 setmanes de baixa, i són dubte Nico Melamed, que ja s'entrena amb l'equip, però no volen forçar amb el jugador, i Sergi Gómez, que té molèsties a l'esquena.
Però avui un altre equip blaugrana, Ricard, ja se'l juga.
És el Barça de Futbol Sala, que disputa a les 7 de la tarda a les semifinals de la Final Four de la Lliga de Campions contra l'Sporting de Portugal, a Erevan, a Armènia. Dida Plana és el porter blaugrana i reconeix que es vol treure l'espina de l'eliminació de la temporada passada.
Al final, l'any passat, ens vam endur aquesta desil·lusió tots i és una desil·lusió que et deixa pràcticament un any doncs, amb un sabor darrere fons bastant amarg. I aquest any teníem clar que volíem ser de nou una Final Fort. Crec que, a més, donades les circumstàncies, ho vam patir moltíssim, o sigui, ens ha costat moltíssim ser-hi.
L'altra semifinal la jugaran a les 4 al Benfica i al Palma, també en futbol sala, però la Lliga, a les 9 al Pozo de Múrcia, Indústria Santa Coloma de la 29a jornada.
I encara no ens movem del Barça, ahir una de freda i una de calenta amb els equips de bàsquet i handbol.
D'una banda, la derrota ahir del Barça de bàsquet a la vista de l'Olympiacos per 92-58 implica que la ronda de quarts de final de l'Eurolliga masculina s'haurà de decidir dimecres al 5è i definitiu partit. El Barça d'handbol, per la seva banda, sí que ha certificat el pas a la Final Four de la Lliga de Campions. Va tornar a superar el Paris Saint-Germain ahir el partit de tornada per 32-31, quan a l'anada ja havia guanyat de 8 gols. Els seus possibles rivals a les semifinals de la competició seran el Kiel i el Magdeburg alemanys i l'Alborg danès. La final a 4 es disputarà a Colònia entre el 8 i el 9 de juny. Per cert, li estan fent més proves mèdiques a Pol Valera. Les primeres exploracions postpartit ja apuntaven a un trencament de lligament creuat.
I acabem amb waterpolo, divendres farcit de partits en presència catalana.
Avui es juga la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions masculina. En Barceloneta, Olympiacos, a 6:45, una derrota de l'equip mariner implicaria l'eliminació de l'equip. També es disputen els quarts de final de la Copa de la Reina. A 6:45, Sant Andreu, Barceloneta. A 4:00, Terrassa, Echeide de Tenerife. A 6:45, Catalunya, Mataró. I a partir de 7:00, Sabadell, Mediterrani.
No t'ho pots perdre.
Baixant les escales de l'avió, sentint-se...
Guillem Gisbert ha encet avui la seva primera gira en solitari després de 15 anys amb Manel. Un any i mig després de l'últim concert amb el grup, Guillem Gisbert presenta avui a la Sala Apolo de Barcelona el seu primer disc, Balla la Masurca. Les entrades pel concert d'aquesta nit estan exaurides, com també ho estan pels dos concerts que Gisbert farà demà a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Balla la Masurca té 11 cançons compostes pel mateix Gisbert. Doncs fins aquí el Catalunya al dia. Tornem dilluns a la 1 del migdia. Fins aleshores, molt bon cap de setmana a tothom.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.